Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Més de 11 milions i mig de documents interns del despatx d'advocats Mossack Fonseca han estat filtrats. 370 periodistes de 76 països treballant en aquesta investigació. 12 caps d'estat o primers ministres implicats. 128 polítics esquitxats i més de 200.000 empreses sospitoses. Aquests són algunes de les xifres de la major filtració periodística de la història. El nom d'aquest cas, els papers de Panamà, apareix avui a totes les portades del món. Quina informació hi ha en aquests documents? Tothom qui apareix als papers de Panamà ha comès delicte fiscal? Quines implicacions pot tenir aquest cas? Bé, per parlar-ne de tot plegat, ho farem amb Marc Cabra, membre del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. Ella és una de les 370 periodistes que han treballat en els papers de Panamà. També ho farem amb l'expert en política fiscal i professor de la Universitat Pompeu Fabra, amb l'Antoni Duran Sindreu. Professor Sindreu, bona tarda. I amb el Francesc Bonatti, que és advocat penalista, expert en prevenció de blanqueig de capital i soci fundador i secretari executiu d'INBLAC, l'Institut d'Experts en Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme. Senyor Bonatti, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Marta Cailà, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A veure, què són els papers de Panamà?
Bé, n'hem parlat tot el dia, però sempre és possible que hi hagi gent que hagi estat desconnectada i, per si de cas, comencem de zero. Són més d'11 milions i mig de documents interns del despatx d'advocats de Panamà, Mossack Fonseca. Aquest és un bufet que està considerat com un dels 5 majors registrats o registradors mundials de societats offshore. Avui ens sentirem a parlar molt d'això dels offshore. Jo ho explicaré molt senzillament, després els experts en la matèria ja ens ho explicaran millor, però són empreses que estan registrades en paradisos fiscals, tot i que desenvolupen l'activitat en un altre país. I això, si tu vols fer malament les coses, doncs t'ho posa fàcil, pots evadir impostos. Bé, doncs gràcies a una filtració d'una font anònima, el diari alemany Süddeutsche Zeitung va tenir accés a aquesta documentació. Estem parlant, recordem-ho, d'11 milions i mig de documents. És una barbaritat. O sigui, això era inabastable. I per aquest motiu, en veure que no tenien prou mans per investigar-ho, es van posar en contacte amb el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. Un equip de més de 370 periodistes de 76 països han treballat durant un any en aquesta gran filtració. Els documents abarquen quasi 40 anys de treball interns, se'n va molt enrere del despatx Mossack Fonseca, concretament des del 77 i fins al 2015. I entre la documentació hi ha correus electrònics, comptes bancaris, hi ha bases de dades, hi ha passaports. Tot això revela informació oculta de més de 214.000 societats offshore connectades a més de 200 països. I el resultat dibuixa una elit mundial de poderosos i grans fortunes que fan servir aquests entramats per ocultar el seu patrimoni.
Com comença aquesta investigació, aquesta filtració?
Doncs una font anònima es va posar en contacte amb el diari Süddeutsche Zeitung de Munic fa més d'un any. No queda clar si va ser un treballador d'aquest despatx d'advocats o una font externa. Des del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació asseguren que no va ser un atac informàtic, però en canvi els advocats de Mossack Fonseca diuen que sí, que van patir abans de la filtració un atac pirata. En qualsevol cas, el missatge que van rebre els periodistes alemanys era molt curt. Deia així, deia: "Hola, sóc John Doe. Esteu interessats en rebre dades?" A veure, això del John Doe, us explico què és. És un nom fictici que s'utilitza molt al món anglosaxó com, i sobretot als Estats Units, quan en una conversa sobre temes legals es vol mantenir l'anonimat de la persona implicada. És com si aquí diguéssim fulano de tal. No vols que se sàpiga el nom i utilitzes aquest John Doe. Què se sap sobre la persona que va passar tota aquesta informació al diari alemany? Bastian Obermeier, periodista d'investigació del diari alemany, ho explica així.
Mai no he vist la nostra font en persona. Nosaltres parlàvem a través d'un xat encriptat. Li vaig preguntar molt obertament per què ho feia i em va dir que pensava que havia d'aturar el que estàvem fent perquè eren negocis corruptes.
Penseu que els primers missatges de John Doe van arribar a començaments del 2015, però per organitzar-se amb els 370 periodistes que han participat en el desxifrat dels papers de Panamà, van necessitar mesos. Primer van fer una reunió a Washington, van muntar equips, vosaltres investigueu Islàndia, vosaltres investigueu Rússia, i fins al juny no van poder posar-se a treballar. Com ho van fer? Frederick Obermeier, un altre periodista del mateix diari, ho explica així.
Sí, buscaven persones concretes, com famosos, polítics o executius de grans corporacions. El primer pas era trobar el seu nom. Per exemple, en el cas de Vladimir Putin, buscàvem el nom de Putin. I si no trobàvem cap document, doncs això no significava res. En un segon pas, buscàvem gent del seu cercle més proper. Qui és un intermediari conegut per Putin, per Al-Assad o per Gaddafi? Això és el que buscàvem al darrere d'aquests líders. I clar, normalment trobàvem alguna informació en aquesta etapa. Algun cop, però, havíem d'anar una mica més enllà i buscar entre els familiars. La gent famosa potser no apareixia a les dades que vam rebre, però les seves dones, els seus fills o els seus gendres sí que hi sortien. Així és com gradualment vam anar construint de mica en mica les xarxes el que hi havia al voltant de cada persona.
Frederic Obermaier posa l'exemple de Putin per demostrar com el van investigar.
El
cas de Putin té a veure amb un músic. Hi ha un solista molt famós que actua i dona concerts privats per Putin i els seus amics. Una vegada el van entrevistar per una biografia i va confirmar que el dirigent rus i ell, doncs, eren molt amics. Ell no és un home de negocis. Ell és normal, és un músic modest, però aquest home, que aparentment no tenia res a veure amb el món dels negocis, i especialment amb negocis que estiguessin relacionats amb Putin, de sobte apareixen transaccions valorades en centenars de milions. I aquí és on ens van preguntar: com pot un músic acabar tenint tants diners? Això té alguna cosa a veure amb Putin? I podria tenir relació amb amics de Putin? Aquí vam trobar molt material.
Als papers de Panamà surten molts altres noms que han sonat al llarg del dia d'avui: Pilar de Borbó, la germana de l'anterior rei d'Espanya, Leo Messi, Pedro Almodóvar, el president d'Argentina, Mauricio Macri, el president de la UEFA, Michel Platini. Però la pregunta és: i qui falta per sortir? Doncs així ho explica Bastian Obermaier.
Es gibt einfach...
Hi ha moltes històries que han crescut tant fins a arribar al punt que podríem informar ara mateix sobre cadascuna durant una setmana. Al mateix temps, el nombre real de persones a qui trobar a les dades ens està sent molt aclaridor. Hi ha dictadors, membres de la màfia japonesa Yakuza, de la màfia de Sicília, la màfia russa, traficants d'armes, traficants de drogues, fins i tot pedòfils. Comences a estar una mica nerviós quan t'adones que aquesta única filtració exposarà totes aquestes persones i que tot va començar al sud-est de Zeitung.
Ursprung hier bei der Süddeutschen Zeitung hat.
Tenim en línia a Marc Cabra, membre del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. Com dèiem, ell és una de les 370 periodistes que han treballat en els, aquests papers de Panamà. Marc Cabra, bona tarda, buenas tardes.
Bona tarda.
¿Cuál es el criterio para hacer público o no los nombres?
Muy claro, el interés público. Mira, llevamos más de 370 periodistas mirando estos documentos durante un año. No ha sido fácil, hemos tenido que mirar muchos documentos, consultar con otras fuentes, hablar con expertos, incluso con las propias personas sobre las que hemos escrito. Y al final estamos publicando informaciones que están en interés público. ¿Qué quiere decir eso? Pues nombres, por ejemplo, de políticos, que son gente que tiene que tener una especial vigilancia para el uso de paraísos fiscales, gente que es conocida, gente que es millonarios. Estamos revelando nombres conocidos por todos. Los que hemos desvelado aquí en España, por ejemplo, pues a todo el mundo le suena. ¿A quién no le suena Messi, por ejemplo?
Lo que pasa que supongo que ya debe haber llegado el comunicado de los Messi, muy duro sobre esta publicación. Entre otras cosas, Lionel Messi, dice este comunicado, no ha llevado a cabo ninguno de los actos que se le imputan en ellas, siendo falsas e injuriosas las acusaciones de haber diseñado una nueva trama de evasión fiscal e incluso de crear una red de blanqueo de capitales. Los Messi además informan que la sociedad panameña a la que se refieren dichas informaciones, Megastar Enterprise, se trata de una compañía totalmente inactiva que jamás tuvo fondos ni cuentas corrientes abiertas. Y las mismas fuentes en este comunicado dicen que deriva de una antigua estructura societaria diseñada por los anteriores asesores fiscales de la familia Messi, cuyas consecuencias fiscales para Lionel Messi ya fueron regularizadas en su momento. Lo digo porque el comunicado se extiende. Todos los ingresos derivados de la explotación de sus derechos de imagen, devengados con anterioridad y posterioridad al procedimiento, han seguido la ley tributaria. Entonces, a partir de aquí, claro, sí, Leo Messi conlleva mucha... En fin, es un gran reclamo, pero con este documento, ¿hasta qué punto se está haciendo daño a la imagen de Leo Messi, si es cierto lo que dicen los Messi en este comunicado?
Bueno, lo que yo te puedo confirmar es que, primero de todo, nosotros desde el consorcio y desde los medios asociados en España, El Confidencial y La Sexta, lo que hemos hecho es informar de lo que dicen los documentos. No solo hemos dicho lo que dicen los documentos, que por cierto son ciertos y en ningún momento se está desvelando, están diciendo que esos documentos no son ciertos. Nosotros además les contactamos a Messi justamente para que dieran esa respuesta, ¿no? Ellos nos dieron una respuesta, efectivamente nos dijeron que no tenía nada que ver con actos ilegales, pero nosotros lo que tenemos que hacer es informar de lo que dicen los datos. No tiene nada que ver esto con Lionel Messi. Yo creo que es importante que entendamos que esto es una filtración de 11 millones y medio de documentos en los que hay cientos de miles de nombres, más de 200.000 sociedades en paraísos fiscales, y que todas las personas sobre las que estamos escribiendo han sido contactadas con anterioridad para dar su versión de los hechos. En ningún momento lo que estamos revelando ha sido negado como falso, en este caso en el de Messi, con lo cual nosotros creemos que está en el interés público publicarlo y dar su versión como está publicada en los artículos y en las informaciones que os estoy comentando.
Yo se lo digo porque incluso la familia Messi ha dado instrucciones en este comunicado al despacho Cuatro Casas González Pereira para que analice la eventual interposición de acciones legales contra los medios que han difundido esta noticia.
No puedo hablar por La Sexta o por El Confidencial, son medios asociados, pero yo trabajo para el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Lo que te puedo decir es que nosotros hemos obtenido la información, la hemos corroborado, les hemos dado la opción de comentar. Sus comentarios y sus opiniones están en el artículo y creemos que hemos sido precisos y ciertos y les hemos dado la oportunidad de comentar. Lo que hagan otros medios no puedo responder sobre ello, pero no solo por El Confidencial y La Sexta. Creo que es importante entender que hay medios que a lo mejor no controlan tanto la información, que puede que a lo mejor la estén contando como no es precisa. Yo te puedo asegurar que la información del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es precisa, cierta y además intenta ser lo más equilibrada posible.
Lo que sí que creo que dejabais claro es que una cosa es que tengan una sociedad en Panamá y otra que cometa delitos o no, ¿no?
Por supuesto, tener una sociedad en un paraíso fiscal no es ilegal. Cualquiera puede crear una sociedad en Panamá, en las Islas Vírgenes Británicas, mañana. De hecho, es bastante fácil. Y la cuestión es no declararlo a Hacienda. Nosotros, como periodistas, no tenemos esa información. Los únicos que tienen la información de si se ha declarado o no es dos personas, la agencia tributaria como institución y la propia persona, ¿no? Nosotros, como periodistas, lo que hemos hecho antes de publicar nada es preguntarles a las personas implicadas y, por supuesto, no asumir nada que no podemos probar. No sabemos quién ha declarado qué y por eso hemos preguntado a todo el mundo antes de publicar.
Lo digo porque también hay otro comunicado de Agustín Almodóvar y de los papeles de Panamá, y también en este caso se desvinculan, es decir, hablan de que se creó esa empresa, pero se dejó morir la sociedad sin actividad debido a que no encajaba con nuestra forma de trabajar. Dice: lamento profundamente el perjuicio que está sufriendo la imagen pública de mi hermano, esto es comunicado de Agustín Almodóvar, provocado única y exclusivamente por mi falta de experiencia y los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar. Este es el argumento firmado por Agustín Almodóvar. En todo caso, reitero que tanto mi hermano Pedro como yo mismo, así como nuestra productora, nos encontramos al corriente de todas nuestras obligaciones tributarias.
Esto es una información que ahora dan ellos más en detalle. Nosotros les contactamos antes de publicar y que también estamos reportando desde el principio. Nosotros no estamos implicando con la revelación de estas informaciones que alguien esté haciendo ilegal, algo ilegal, de verdad. Simplemente estamos dando los hechos. Y es, el principal hecho es que el uso de paraísos fiscales está plenamente extendido, que toca a todos los estratos de la sociedad, desde políticos, personas de la cultura, millonarios, y que es un problema que afecta a las arcas públicas y que nos afecta a todos.
El despacho Mossack Fonseca, ¿cuándo supo que se había producido esta filtración? Lo digo porque quizá ha avisado con antelación a los clientes para que regularicen esa situación, en algunos casos, ilegal.
En el consorcio contactamos con Mossack Fonseca hace ya 3 semanas. Ellos nos han dado varias respuestas y, bueno, ellos mismos admitieron en un email interno a todos sus clientes el 1 de abril, es decir, hace 3 días, dijeron a sus clientes a través de ese email que creían que habían sido hackeados y que la información podría estar en manos de periodistas. Lo que te puedo asegurar es que nosotros no tenemos nada que ver con ningún hackeo, nosotros simplemente hemos recibido la información, como bien habéis contado, de manos de Deutsche Zeitung, que a su vez lo ha recibido de una fuente anónima.
¿Ya habéis revisado los 11 millones y medio de documentos o todavía hay parte del material que está pendiente de una investigación?
Llevamos trabajando un año, no hemos podido mirar todos los 11 millones de documentos, pero lo que sí que es verdad es que tanto La Sexta como El Confidencial van a publicar informaciones durante más o menos dos semanas, durante las próximas dos semanas, con muchísimos de los nombres, todos con una gran relevancia pública.
¿Y todos los nombres famosos van a salir a la luz o algunos saldrán y otros no? ¿Qué es lo que tenéis en cuenta?
Mira, nosotros nos enfrentamos a como tú bien has dicho antes, una gran cantidad de información, 11 millones y medio de documentos. Lo que hemos hecho desde el consorcio y desde el equipo de datos que dirijo, hemos creado unas plataformas en la nube, en Internet, que todos los periodistas podían acceder y podían buscar, igual que puedes buscar en Google, pero de manera privada en estos documentos. Estamos revelando lo que hemos encontrado y nos parecía lo más relevante, para publicar. Se nos puede haber pasado algo, seguro, son 11 millones y medio de documentos que tardaríamos años si tuviéramos que mirarlos uno a uno. Nosotros vamos a publicar durante varias semanas toda la información que creemos relevante y además a principios de mayo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que nuestra página web es icij.org, publicaremos la información de la base de datos interna de Mossack Fonseca que conectará esas sociedades opacas con beneficiarios finales y cualquiera podrá buscar esos nombres de esas más de 200.000 sociedades.
Y en cualquier caso, de lo que se refiere a personas conocidas de España, ¿faltan muchos por salir a la luz?
Faltan muchos nombres por salir a la luz, algunos conectados con Cataluña, seguro que os interesará conocer en los próximos días, y algunas personas conectadas con casos de corrupción que están siendo investigados en este momento.
Marc Cabra, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Gracias a vosotros.
Gracias, buenas tardes. Es membre del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació. Ella és una de dels 370 periodistes que han treballat en aquests papers de Panamà. I ara, torn de preguntes i respostes pel, com dèiem, Francesc Bonatti, advocat penalista, expert en prevenció de blanqueig de capital i soci fundador i secretari executiu d'INBLAC, d'aquest institut d'expert en prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme, i l'Antoni Durant Indreu, expert en política fiscal i professor de la Universitat Pompeu Fabra. La primera pregunta que li llanço al Francesc Bonatti, després, per exemple, dels comunicats, ho dic per agafar-nos al més fresc, el que ha passat recentment, els comunicats dels Messi i d'Almodóvar, Messi i Almodóvar tenen on agafar-se si ells consideren que han estat injuriats i que reclamen, en aquest cas, doncs, danys i perjudicis, o no, en la situació en la que estem?
Jo crec que el dany a la imatge de tots dos és molt important en aquest moment i a més dona la sensació pel que estem rebent d'informació que és una informació encara en una fase molt provisional, no? Jo estava fent un petit càlcul, 370 persones, 11 milions i mig de documents, seria un mínim de 80 o 90 documents diaris a avaluar, no sabem com ho han treballat, però dona la sensació de que hi ha una connexió molt directa entre el nom d'aquestes persones i la defraudació fiscal. Sí que és cert que ells no hem pogut veure quin és l'article que ells han publicat en detall i com això s'ha ventilat, però ahir donava la premsa, ahir a La Sexta, quan
sí,
les
sí.
notícies, donava la sensació de que principalment l'únic defraudador que hi havia a Espanya era Lionel Messi, que a més a la secció de Deportes li van dedicar una extensió.
Jo que quedi clar, que no és que vulgui defensar Leo Messi, però quan tu acuses o publiques segons quines informacions, crec, com a periodista, que ho has de tenir molt contrastat, perquè després, o sigui, ho has de tenir molt clar que sí que realment... Clar, l'argument és, no, és que nosaltres no sabem si han defraudat o no, nosaltres només diem que tenien aquestes societats, que ara hi entrarem perquè es fan aquestes societats, que aquesta és una altra cosa, no?
És això, clar, és que hi ha un axioma que és paraís fiscal, frau fiscal, no? I aquest axioma no és matemàticament cert, vull dir, és evident que quan vols defraudar fiscalment utilitzes com a instrument els paraïsos fiscals, però els paraïsos fiscals, o més que els paraïsos fiscals, els territoris offshore, que recordo que, per exemple...
Expliqui'm què és un... territori offshore.
A Estats Units hi ha territoris offshore. L'estat de Delaware, que està al centre dels Estats Units, és un territori offshore, no? El territori offshore és un... Jo entenc que és un mecanisme de supervivència que tenen certs territoris de l'època colonial. Si ens fixem al mapa del món, aquests territoris offshore són les antigues enclaus que tenien inglesos, espanyols, holandesos, americans, per tot el món, per les seves marines i el seu tràfic a través de les colònies, que quan això es descolonitza són territoris tan petits que la seva especialització és oferir serveis financers i serveis bancaris, i és el seu modus de supervivència, per exemple, a Singapur o Hong Kong o les Islas Vírgenes o aquest tipus de territoris. El que fan aquests territoris és, per captar capitals, creen una doble legislació. Hi ha una legislació interna, amb unes societats que treballen dintre d'aquell territori que paguen els seus tributs, i hi ha una legislació externa que permet ubicar en aquell territori societats que, a canvi de no operar internament, operant a la resta del món, poden beneficiar-se d'un tractament fiscal especial, millor. Per exemple, a Delaware es paga un 1% d'impost de societats, i aquest és conegut, el va fer servir, per exemple, pel famós article del senyor Ignacio González a Marbella, venia una societat de Delaware. Els territoris offshore el que fan és ofertar, bàsicament, una tributació directa molt baixa, és a dir, un impost de la renta o impost de societat molt baix, a canvi d'aquesta condició, i una sèrie de serveis, per exemple, a Panamà, abanderament de naus comercials, és a dir, és un país on s'abanderen vaixells comercials, vaixells, flotes de contenidors, de petrolers, etc., perquè dona una legislació molt específica, i a més tenen un model de creació de societat que és un model, diguem, el més copiat, el més avançat de societat offshore a tot el món, que s'ha copiat per molts altres territoris. Un model que permet crear una societat en poques hores a través d'uns dignataris, d'uns advocats de Panamà que constitueixen la societat. Això en si mateix no és il·lícit. De fet, és que és el modus vivendi d'una sèrie de territoris colonials que, veritablement, si no fos per això, no haurien desaparegut. El que és, com tot, és il·legal és la instrumentalització o l'ús que pots fer d'això. Quan un territori offshore es pot considerar un paradís fiscal? Quan no dona informació. Vull dir, la característica fonamental del paradís fiscal és l'opacitat, és que no dona informació. Però, bueno, hi ha molts experts que diuen que el principal paradís fiscal del món és la City de Londres. Perquè, veritablement, moltes vegades aconseguir informació de la City de Londres és molt més complicat que aconseguir-la de les Islas Guadalupe. Amb la qual cosa, el tema de l'opacitat és el que dona aquesta diferència entre el territori offshore i el paradís fiscal. Per què es pot fer servir un territori offshore i una legislació offshore? Per moltíssimes coses. Els engranatges del comerç internacional són molt importants. Els mateixos estats els fan servir per les seves guerres de clavegueres. Jo no fa molt posava l'exemple del cas del Rainbow Warrior a Austràlia, on l'estat francès va finançar tota l'operació mitjançant paraïsos fiscals. Vull dir que els mateixos estats també li convenen aquest tipus de territori.
Vol dir que per això no s'acaben els paraïsos fiscals?
Clar, no,
perquè fins i tot els mateixos estats els interessa que hi hagi paradisos fiscals. O alguns s'acaben i altres no.
Hi ha una utilitat instrumental, hi ha una utilitat dintre de l'economia global. Són territoris on, veritablement, ubicar empreses d'inversió és molt més àgil, molt més rentable que territoris com pot ser l'Espanya. Que això no vol dir que després els beneficis d'aquestes empreses no s'hagin de declarar al territori nacional, però com a base d'operacions per segons quin tipus d'activitat, en temes de joc online, són territoris molt més avantajosos per a les empreses de joc online que, per exemple, a territoris com la Unió Europea, que té una legislació molt més exigent. Llavors, ells aprofiten aquest avantatge per ser competitius i sobreviure amb el món de les nacions, que moltes vegades és un món terriblement dur i terriblement complicat, no? El problema és l'opacitat, torno a dir. Aquí què passa? Que hi ha un cert càrrec de consciència de totes les grans potències respecte a les seves herències colonials. I llavors ha arribat un moment que l'OCDE oficialment només té dos petits paraïsos fiscals a la llista de paraïsos fiscals, que són dos petites illes que estan al voltant d'Austràlia. La resta estan tot entre llistes grisos i blancs. Per què? Perquè posen uns requisits a través dels quals els paraïsos fiscals van fent convenis de col·laboració, d'informació, i van sortint de la llista. I avui en dia ja el paraís fiscal no està en una llista taxada, sinó que més bé és una valoració que fa cada estat respecte a la relació que té amb aquest paraís. Si, per exemple, té un conveni de col·laboració, Espanya té un conveni de col·laboració amb Panamà i, per tant, no el considera un paraís fiscal, en canvi, altres estats de la Unió Europea que no el tenen, el consideren un paraís fiscal. Llavors, el concepte de paraís fiscal, al final, s'ha diluït amb el sentit de que no hi ha una llista unificada que posi a tots els aquests territoris amb el mateix criteri, sinó que és una evolució més personal de cada estat, i això també genera molta més incertesa respecte al comportament d'aquests territoris.
Professor Duran Sindreu, en el cas de Leomé, parlem d'exemples, no sé, que han anat sortint avui, Pilar de Borbón, Leomé, si Pedro Almodóvar, la família Leomé, per què te'n vas a Panamà i crees una empresa? Què és el que busques?
Evidentment, el que busco és una tributació inferior a la que correspondria aquí a Espanya o aquí a Catalunya, no? El que s'hi ha de compartir el criteri de que buscar aquesta tributació més baixa no és il·legal. El que és il·legal és utilitzar aquests països per ocultar rentes i, per tant, per no tributar el que et correspon, en aquest cas a Catalunya o a l'estat espanyol. Llavors, s'utilitzen bàsicament per la seva fiscalitat. El que passa és que he de tenir en compte que amb aquesta informació que agafa molts anys han passat moltes coses. L'última que ha succeït és l'amnistia fiscal, i profundes reformes fiscals dintre del país per precisament penalitzar a la gent que té inversions fora i que no les declaren, el que es coneix com el modelo 720. Llavors, jo crec que pot passar perfectíssimament que molts casos d'aquests corresponguin a persones que ja han regularitzat la seva situació en l'amnistia o a persones que no s'han acollit però han patit un procés de regularització com el cas de Lionel Messi. A mi, per la informació que tinc, i tampoc no és font directa, sembla que el cas de Lionel Messi està absolutament regularitzat amb l'agenda espanyola i que no té cap tipus de relació amb el tema de Panamà, sense perjudici que hagués tingut algunes societats, però que en tot cas o eren legals o estaven incloses dins del paquet que en el seu dia va regularitzar.
Que és el que diu el comunicat.
Sí, per tant, jo aquesta llista me la prendria amb molta cautela. Agafa molts anys, moltes dades, molts noms, que jo crec que podem extraure les conclusions generals, però d'allà anar al cas particular de les persones, hauríem de veure en cada país el que ha succeït, l'amnistia fiscal, qui ha regularitzat, qui no ha regularitzat, qui ha sigut inspeccionat i no ha hagut amnistia. El cas de Messi és una persona que ha sigut inspeccionada i no es va acollir a l'amnistia, però arrel de l'inspecció va regularitzar. Per tant, la prendria amb molta cura, tota aquesta informació.
Vostè parlava del model 720 de l'Agència Tributària. Hisenda ja ha dit que investigarà d'ofici els espanyols que apareixen als papers de Panamà, i una de les claus és aquest model 720 de l'Agència Tributària. Que això és la declaració de béns a l'estranger, que tinc entès, si no recordo malament, que això és de fa pocs anys, no?
Fa uns 3 anys, aproximadament.
Que això va aplicar Montoro.
Sí, això era l'obligació que tenia tothom de declarar els béns que tenia a l'estranger. Amb una conseqüència...
Comptes també, tot, no?
Tot. Amb una conseqüència gravíssima. Gravíssima, que és que si jo tenia alguna cosa a l'estranger, i encara que fos per error, jo no ho declarés, el dia que Hisenda m'ho descobrís, encara que aquesta petita compta que tingués fos de fa 40 anys, és a dir, estigués prescrita, tenia que tributar aquí com un ingrés d'ara amb una sanció del 150%. Per tant, cuidado que les persones que no van fer aquesta declaració correctament, ara, si es veu que realment són persones les que estan implicades, les conseqüències són tremendes en la nostra normativa, cosa que succeirà a Espanya, però no succeirà potser en altres països. Per tant, jo crec que els mecanismes que hem avançat aquí, a Espanya en general, amb la fiscalitat, són prou importants i fan pensar que o són rendes que poden estar ja declarades en un procés d'amnistia o en un procés d'inspecció o regularització, com el cas de Messi, o, si més no, que simplement cotejant la llista del 720, es pot fer una actuació d'ofici bastant correcta i queden llavors pràcticament molt pocs casos,
Per mi, si hem de posar o mirar amb molta cautela tots aquests noms per això que ens acaben d'explicar, vostès, de tot aquest cas, què és el que troben interessant? En què es fixen vostès?
Però per mi, a veure, jo el que trobo interessant és que, amb independència que hagin regularitzat o no, els casos que hi ha aquí, cadascú que faci la reflexió que vulgui. Per mi, estiguin regularitzats o no, home, deslegitima moralment a molts polítics de la seva situació en cada país d'exigir que cadascú pagui impostos. És una conducta antiètica i antimoral que, encara que estigui regularitzat, allà queda. El cas de Lionel Messi i de més passa exactament el mateix. És una persona que ha regularitzat una seva situació tributària, que segurament no està implicada en el cas de Panamà, però l'origen és d'una manca o discrepància de criteri entre l'administració i Hisenda, però que, bueno, manca de criteri que en el seu cas va fer que Lionel Messi pagués voluntàriament, crec que 10 milions d'euros. Per tant, ningú paga voluntàriament si sap que no es té que pagar. Per tant, és un tema de crisi d'exemplaritat pública. No hi ha exemplaritat pública amb els diferents estatus de la nostra societat, ni privada ni pública. Home, posa en evidència que estem en un sistema amb el que paguen, els que no tenen res a pagar, i que tot cau i que confirma que el nostre model fiscal està esgotat, que a nivell internacional cal una reflexió molt profunda i que els estats són els primers que els interessen els paraïsos fiscals. Per això a Europa hi ha molts problemes de transparència total amb operacions d'evasió fiscal, perquè la veritat és que els propis països d'Europa, alguns d'ells, no volen que hi hagi aquesta transparència. No els interessen, perquè els propis països estan involucrats. I després una altra reflexió molt més profunda. qui financia activitats il·lícites. Darrere d'aquests paraïsos fiscals, darrere d'aquesta opacitat, el que hi ha, jo crec, són està el gran finançament d'operacions de terrorisme, de narcotràfic, delictives, que són les que fan que surtin aquests temes, no la fiscalitat. Si no hi hagués hagut un 11S, aquests temes no sortirien. I això és trist, perquè no hi ha consciència de lluita contra la fiscalitat. Hi ha consciència, bàsicament, que en aquests països s'amaguen diners que financien activitats il·lícites que tots els països estan d'acord que s'han d'erradicar. I jo crec que és una altra reflexió que haurien de fer molt més enllà de la fiscalitat.
Home, jo m'ho miro des de la perspectiva de lo que és el blanqueig de capitals, no? El fenomen del blanqueig, i crec que per mi és molt interessant. O sigui, jo crec que això és una meca allò de l'ombre de Tapuerca, no? Vull dir, traurem aquí un filó d'informació molt important que durant molts anys podrem treballar. I a més, és un símptoma dels temps, no? O sigui, jo quan vam començar amb el tema de la prevenció de blanqueig, l'any 93, això ve dels anys 80, quan nosaltres ens vam començar a interessar per aquest tema i quan vam començar a llegir, ens sentíem una mica estranys. Eren pocs i poc coneguts, I en canvi estàvem parlant d'un tema que avui en dia està a la primera línia dels mitjans de comunicació, no? Perquè per mi crec que per un fenomen d'implicació de la lluita contra el frau fiscal dintre de la veritable lluita del blanqueig de capital. La lluita contra el blanqueig de capital és la lluita contra tres grans problemes criminals, que són la criminalitat organitzada, la corrupció i el tràfic de drogues, no? Són els tres, i el terrorisme. El terrorisme també és el gran tema important, no? Aquests són els nutridors, i aquí era el fenomen. I era un fenomen d'activitats il·lícites que generaven masses ingents de diners i que es tenien que col·locar al sistema. Llavors, aquest col·locar al sistema, els paraïsos fiscals, són un element clau, no? I això s'ha popularitzat quan, a través de la crisi de l'any 2008, es comença a descobrir per part dels estats que tota la lluita contra la prevenció contra el blanqueig de capital és una eina fantàstica per millorar la pressió fiscal. I, per tant, la pressió fiscal se col·loca dintre del món del blanqueig. A més, es popularitza. Avui en dia, jo crec que a mi el que em preocupa d'aquesta notícia és que possiblement ha pogut espallar moltes investigacions, perquè estan parlant de la Yakuza, estan parlant d'una sèrie de màfies, organitzacions criminals, que hi ha unes estructures supranacionals que estan lluitant durant molt temps. Què fa aquí el CEPBLAC o el GAFI o les unitats d'intel·ligència financera de tot el món i tot el mercat, tot el sector de la prevenció del blanqueig, què fa amb el fons? Recollir informació perquè es puguin descobrir aquests fluxos i aquestes trames. I a vegades aquestes notícies poden interferir amb aquest tipus de grans fluxos. A vegades poden col·laborar.
Però donar-ho a conèixer és dolent?
No,
està passant?
No, però jo crec que ara, fixeu-vos que hi ha una cosa que per mi s'ha posat, no? El tema de Falciani, mm-hmm. el tema de l'USB a París, mm-hmm. comença a haver-hi denunciants, els famosos whistleblowers, i jo crec que ara que això és un fenomen que a més dona aquests titulars, mm-hmm. crec que s'hauria de començar tenien que aprendre a coordinar-ho més amb els experts que estan treballant. I aquesta informació ben coordinada, ben elaborada, podria, millor, potenciar molt la seva utilitat.
Parlant amb
Marc Cabra.
Amb Marc Cabra, ella deia que s'havien, que ho havien estat treballant durant molts mesos, que havien estat treballant amb assessors, que, vull dir que, en fi, quan donen a conèixer la notícia, i que de ben segur, jo crec que cada dia tindrem nous noms i nous escàndols, això no queda aquí, suposo que en fi, que ho han... Vull dir, no suposo, entenc que ho han contrastat i que ho han estat valorant amb experts, ni més ho ha dit, amb experts, no?
Però experts vol dir també experts vol dir també coordinar amb aquest esforç mundial que n'hi ha per prevenir, per detectar o interferir. Vull dir, jo crec que és un fenomen que hauríem d'acostumar-nos, perquè és nou. O sigui, per nosaltres és completament nou, que hi hagi tanta popularitat als mitjans per temes que abans eren els grans ignorats. Es parlava del Pablo Escobar, però no es parlava de com el Pablo Escobar tenia uns experts llicenciats a Harvard que li blanquejaven els diners, i aquests eren els importants, perquè el Pablo Escobar era el que era perquè hi havia gent que li blanquejava els diners i els tenia al costat per fer-los servir. Ara això està, com deia aquella, al candelabro, no? Comences a veure experts a vegades que sents parlar d'aquest tema, que dius, aquests senyors no sé qui els ha informat de tot això, perquè a vegades diuen autèntiques barbaritats, no? I crec que seria bo que ja que hi ha aquest fenomen i comença a caure a la torre, i allò que era tan tancat, comença a haver informadors que passen aquesta informació, que també entre tots aprenguéssim a combinar més investigació, treballs, comunicació, per intentar treure-li tota la utilitat. Jo em quedo amb el que ha dit de yakuzas, de màfies russes, de màfies, de possible finança. Jo separaria tot això que pot ser molt interessant del Messi.
Però això que diu vostè publicat, aquí, la ciutadania, O sigui, si són màfia, són yakuza, i fan, o sigui, ja entens que estiguin en paradisos, o sigui, ja ho sabem, a mi no em sorprèn, o sigui, que em diguin la màfia japonesa està en un paradís fiscal, la màfia, ja ho sabem, vull dir, home, no tindran en una compte del BBVA en principi, perquè teòricament això ho tenen prohibit, o sigui, entenc això, el que crida l'atenció i el que portem remenant des d'ahir, en aquest cas en programes especials, són noms concrets, i si parlem d'Espanya, doncs els que he dit abans, no? Els Domecq, la família, en aquest cas la família real, i ja si anem més enllà, doncs un jeque catarí del Corte Inglés, la Real Societat, l'equip de futbol, ja. Michel Platini, això és el que realment sí que sacseja la ciutadania. El que passa que és el que deia abans l'Antoni Durant Sindreu, no? De dir, bueno, l'abast d'aquesta notícia, jo crec que vostè, si no l'interpreta malament, Durant Sindreu, subratlla que, o sigui, ha dit que era legal, però que està mal... O sigui, que busques un benefici, sí, però que èticament està mal fet.
A veure, des del punt de vista...
No sé si ho he interpretat bé, això, vostè.
Sí. És a dir, que vostè... Sí, sí, sí. Planteja un problema d'ètica amb el sentit que, en definitiva...
És a dir, Mauricio Macri, el nou president d'Argentina, clar, també tenia allà muntat el tinglado.
A veure, quan qualsevol multinacional gran pues, treu del seu país una tributació i se l'emporta en un país de baixa tributació, primer, és legal, és un tema d'economia d'ució, però que, evidentment, pues, no deixa de plantejar problemes de moralitat. El Parlament anglès, quan es van interrogar representants de multinacional, els deien no li estic interrogant perquè sigui legal, sinó perquè no és ètic, perquè no és moral. Dit això, a mi, la lectura des del punt de vista tributari, més enllà del tema de les màfies i de més, que a mi em superen, però que no m'estranya que estiguin aquí darrere, però que em superen, la lectura com ciutadà és que continuem pagant impostos els de sempre.
Això, jo crec que ho tenim...
I per tant, que no és cert que els que més tenen, més paguen. I això, avui, en aquests moments, estem en un problema ja de fa molts anys amb un tema internacional. La globalització, el que ens ha portat és la utilització d'aquestes estructures que fan que els que tenen més possibilitats econòmiques, més capacitat financera, les utilitzen, penso, legalment, i si no, il·legalment, les utilitzen per o deixar de tributar o per tributar menys. I això col·loca amb infinitat de condicions aquelles persones que no es poden deslocalitzar perquè estan al moll de la fusta o estan d'empleats en un altre lloc i no es poden moure. Llavors, això obliga a una revisió del sistema tributari. A més d'endurir els mecanismes de lluita contra el frau, deslegitima una pressió fiscal excessiva sobre les rentes del treball. És evident, què més té que passar per poder-se compensar que és molt difícil que sigui veritat que pagarà més qui més té? És impossible. En un context internacional és impossible. Per tant, algú hem de fer. Els que no tenim aquesta possibilitat o moralment no la volem afrontar, ens han de donar una alternativa. Si no, amb perdó, som els tontos que sempre anem rebent la bufetada. I aquesta és la lectura que jo faig. A mi, les màfies i tal, ja m'ho imagino. Doncs, bueno, doncs jo diria que menys que interfereixin amb la informació, com deia el company, i deixin treballar els mecanismes corresponents, que treballin. Però aquest no és el meu problema. El meu problema és que se'm quedi la cara de tonto per pagar el que no tinc que pagar. Aquest és el meu problema com ciutadà. I jo faig aquesta lectura de tot d'aquest document.
Jo crec que en aquest sentit, quan he dit que la lluita contra el frau fiscal se col·loca amb la lluita contra la prevenció de blanqueig, és que al final aquests mecanismes, models 720, etc., el que han fet ha sigut tallar el somni de petit burgès de dir tinc una compta Andorra. Vull dir, al final el que acaba palmant per això és el que té una compta Andorra, perquè el que té molts diners té molts mecanismes per anar-se més enllà amb una estructura molt més sofisticada i molt més ben dissenyada. No? El que passa és que jo el que volia dir és que el tenir la informació de totes aquestes màfies és la capilaritat on connecten amb les empreses legals. La capitalitat, el lloc on aquestes empreses mafioses comencen a connectar amb les empreses legals, legalitzen els diners i els col·loquen al mercat legal, és els paraïsos fiscals. Aquí pot haver informació molt interessant de com se culmina aquest procés de blanqueig amb el que una vegada els diners han desaparegut de les mans de la màfia, retornen en via legal, i aquí jo crec que aquesta informació de Fonseca pot ser molt interessant per descobrir algú que sí que està veritablement molt ocult, i és com moltes coses legals s'estan fent amb diners il·legals. L'altre dia sortia un titular que deia que aquesta pel·lícula última del DiCaprio s'estava investigant, no? Aquesta del rei de Wall Street o alguna cosa així, perquè s'havia pogut financiar amb diners il·legals, amb diners il·lícits, i això s'estava investigant en aquest moment. Vull dir, és que al final els diners de les màfies, de les grans organitzacions, acaben estant a les coses del cada dia, i potser estem comprant el pa o estem comprant un cafè en un puesto on això és així. I l'altre gran element que ha de sortir perquè està allà és totes aquestes polítiques d'erosió de les bases fiscals per part de les grans multinacionals. A l'escàndol de Starbucks Coffee a Anglaterra, quan es va descobrir que pràcticament no pagava impostos quan era un dels països que més cafès venia, pues no és més que una planificació fiscal que, home, que en aquest moment, tot i no ser il·legal, perquè no és il·legal, demostrarà molt públicament, si això es treballa bé, es podrà veure molt públicament com és l'arquitectura i com és el disseny d'aquest tipus d'operació.
Però, com deia el Durant Sindreu, almenys jo tinc la sensació que els estats no tenen massa interès per posar fil a l'agulla en aquestes qüestions, no? De la fiscalitat.
Amb algunes, o sigui,
sí. Hi ha estats que els hi va bé tenir un paraís fiscal, com deia vostè fa un moment, no?
Sí, el que passa és que
el protegeixen.
El volen, però el volen domesticat. Per això li dic. El volen per el que és el volen, però per les altres coses no. Llavors, ara jo crec que estem una mica en aquest moment de lluita, amb el que, per unes coses així, per altres. Per exemple, als estats de la Unió Europea no els hi agrada el tema de l'erosió de les bases fiscals. El tema LuxLeaks, l'escàndol de Luxemburg, clar que ens ha fet mal a la resta d'estats, i estan pressionant perquè els paraïsos fiscals no són això. Jo vull saber, m'agradaria poder saber quines connexions hi ha aquí sota, perquè al final aflorin segons quines informacions i segons de quins despatxos. El millor darrere de tot això no hi ha més que... Vull dir, és una mica allò que deia Henry Kissinger, no? Aquest és el meu fill de puta, però el vull a la meva manera, és el meu, i el vull que es comporti de la meva manera. I aquesta és una mica aquesta idea que tinc a vegades amb els paraïsos fiscals, que cadascú el vol domesticat.
Jo, de totes maneres, crec que si no haguéssim entrat en crisi econòmica, tot això no hagués sortit.
No
hagués sortit. El problema que va entrar en una crisi econòmica, que ha fet entrar en una crisi fiscal important en quant a deterioro dels ingressos, i els estats s'han vist obligats a que, com ja no podien ofegar més els de sempre, havien de buscar altres sortides. I aquestes sortides els hi ha anat molt bé totes aquestes qüestions internacionals. Però si no hi haguéssim entrat en una profunda crisi econòmica, en deterioro d'ingressos, viuríem encara...
Això estaria com fa 15 anys, al búnquer.
El qual és trist. És trist, perquè vol dir el nivell de societat que tenia.
És el que insisteixo, per mi el frau fiscal ha sigut l'eina que ha fet popular el tema del blanqueig, i tot això està passant perquè hi ha un interès per aflorar rentes i per lluitar contra el frau fiscal, contra segons quin tipus de frau fiscal, assumint el risc de que li surten els seus draps bruts, com és el violinista del senyor Putin o molts altres allegats.
Perquè, per exemple, en el cas de Putin, no? El violinista que fa una facturació que no quadra amb... Clar, qui investiga el violinista de Vladimir Putin? No serà el mateix Vladimir Putin que li digui me voy a investigar lo mismo, no?
No, lògicament no. Això,
per això dic que, clar, Mauricio Macri, que és l'actual president d'Argentina, qui dirà que ell mateix s'investigui?
Hauria d'estar Fonseca, el que diuen les normatives internacionals.
Fonseca, disculpi, ha sortit Fonseca i ha dit que ell només muntava societats, i a mi què m'expliques?
Aquest és el gran problema. El que s'està demanant a tots els estats i a aquests estats és que apliquin polítiques de prevenció de blanqueig. Si nosaltres aquí, a un advocat que està muntant una societat, li estem obligant a recollir una quantitat d'informació exhaustiva del seu client, d'on venen els capitals, perquè això avui en dia tenim 27 categories de subjectes obligats a Espanya, no només els bancs, un joier, un antiquari, DNI, no sé, han de demanar una sèrie de coses quan fan les seves operacions, que és un incordi per ells i és un incordi pel seu client. Si això ho fan aquí, Fonseca és el que tenia que haver aplicat una cosa que existeix a tot el món, que és l'estàndard de les persones exposades políticament. Tots els convenis internacionals de lluita contra el blanqueig parlen de les persones exposades políticament. Qui són? La dona, els fills, els cunyats, els gendres i los allegados. Los allegados, que és una figura definida al marc internacional de la lluita contra el blanqueig, són aquells amics coneguts que popularment hi ha bases de dades mundials que tots els experts tenim contractades que acumulen informació de tot el món, de allegados de tothom, i tu pots saber si una persona té aquesta vinculació, i quan li ho comptes, li constitueixes una societat, li has de dir, escolti, expliqui'm ben bé d'on venen aquests diners. Això és el que ha fet malament Fonseca. Aquí està el problema.
Bueno, Fonseca... Però és delictiu el que ha fet Fonseca? O sigui, li pot caure una penalització per...
En principi, per la normativa, sí. Clar, sí. Ella ja tindria que aplicar mesures si es detecta...
Perquè ells diuen que no tenen cap responsabilitat en el que fan els seus clients.
Si es detecta que hi ha tot o part d'aquestes societats que tenen, per exemple, implicacions no amb delictes fiscals, perquè tindrem el problema, el mateix enfoc que té Andorra. Andorra no té delicte fiscal, no entra en temes de delictes fiscals, però sí que entra en temes de corrupció i de màfies organitzats, etc. I aquí, l'estat de Panamà, recordem que hi van tenir l'escàndol de Noriega i la invasió americana, precisament per tot el que passava amb Franklin Jurado i amb el tema dels càrtels de Colòmbia. Panamà, clar que pot demanar responsabilitats. És que el que han de fer els països fiscals o els territoris offshore és velar per quins són els seus clients. Això és el que aparentment li ha permès sortir de les llistes de paraïsos fiscals. Si això no ho apliquen, evidentment tindran un problema. Ara, això ha fet un dany reputacional importantíssim per la imatge de Panamà, i suposo que molts advocats de Panamà sortiran: escolti, nosaltres no som tots com Fonseca, nosaltres cuidem les coses. Llavors, aquest és el gran problema.
Ara, quants Fonseca hi ha en el món?
Molts. Pense que és un mercat, jo crec que és un mercat que de cada 100 euros que entres a blanquejar, et pots gastar tranquil·lament 40 o 50 perquè retornin net 50 o 60 euros. Amb aquest marge de benefici, tenint en compte només que el crim organitzat pot ser entre aproximadament la 15a economia mundial per producte interior brut, imaginem la quantitat de fonseques que podem comprar, i no hi ha fonseques, directors d'oficina de banc d'aquí de Barcelona, persones amb grans capacitats per dissenyar tot tipus de models i de productes. Clar, és un mercat en creixement, no? Per això la ONU ha dit que el segle XXI serà el segle de la corrupció, perquè és el segle que hi ha més diners i més eines per blanquejar-los, i això és inevitable per la globalització.
Doncs escolti, quin panorama, perquè és clar, si el segle XXI és el segle del més corrupció...
Això ho diu la ONU, eh?
Bueno, de vegades algun cop l'encerten, per tant...
Sí, de tant en tant...
Home, només cal veure el nostre entorn, no cal anar molt lluny, només cal veure Espanya, i el que passa a Espanya, i cada dia estem en un cas de corrupció, però és que ja no és un cas, és un cas de corrupció del PP, de tots els partits, fins i tot quants polítics estan imputats. Vull dir, clar,
I fixa't que ja, com normalment els casos, tenen dos tipus de farbils diferents. Un és de gent que li troben diners que no sabem quina explicació tenen, i l'altre, el de que es prenen decisions que no tenen sentit. Però molt poques vegades es pot vincular directament la decisió amb el pagament.
Bueno, ahir, per exemple, sense anar més lluny, que n'hem parlat amb Jordi Évole, l'entrevista amb Mariano Rajoy, el responsable de tot un seguit de, en aquest cas, d'obres i de reclus a la seu del PP, Lluís Bárcenas, ningú en sabia res, només hi ha un responsable, vull dir que aquí, escolti, tothom...
Sí, sí, exacte.
Passa palabra. Vull dir que déu-n'hi-do. No ens queda més temps, jo els hi agraeixo moltíssim que ens hagin acompanyat aquesta tarda, valorant aquests Panama Papers, que de ben segur sortiran més noms, sortiran més controvèrsia, més polèmica. Avui els noms, o un dels noms, ha estat el de Leo Messi, i els de l'Almodóvar, la família Almodóvar, que els dos han sortit amb dos comunicats. Antoni Durant-Sindreu, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
I gràcies també al Francesc Bonatti. Moltes gràcies. Fem una pausa, seran les 7, per tant, serà fins demà. Adéu-siau.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.